Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Sempre amb tu, en directe des de la Cala Ràdio, dimarts 23 d'agost. Benvinguts i benvingudes al magazín dels migdies de l'emissora municipal de l'Ametlla de Mar. Encetem ja la nostra edició 147 dimarts i moltes qüestions per endavant al llarg de la pròxima hora. Tot seguit anem cap a la informació local, anem cap a les notícies, avui fixant-nos en dos temes una mica diferents. Per un costat, per la Cala per la Independència, que ja s'està preparant de cara a la manifestació del pròxim 11 de setembre, a punt per la República Catalana, en venda ja els tiquets de bus i també les samarretes per participar en aquesta diada que enguany es descentralitza, com ja explicàvem ahir al temps de l'entrevista, i que estarà en 5 localitats catalanes. La que correspon a la gent de l'Ametlla de Mar és Tarragona, i concretament al tram número 30. En coneixerem els detalls tot seguit a les notícies i també farem un repàs de l'activitat que va tenir lloc el passat divendres a la platja de Calafort amb un tretis gegant que van organitzar des de la territorial d'aquí del municipi i també de l'Hospitalet de Llobregat. També ens apuntarem a la febre en aquesta moda del Pokémon Go, i és que, com potser molts ja sabeu, l'àrea de turisme del nostre municipi ha editat doncs un mapa per poder recórrer el municipi amb totes les pokeparades i gimnasos, sobretot orientat a aquells turistes estrangers que no es coneixen al municipi, doncs poder moure's pel nucli urbà, pel casc urbà del nostre municipi, a la vegada que ho fan jugant en aquest joc, en aquesta aplicació mòbil. De seguida ho repassem a més amb altres temes d'interès territorials. I deia que avui serà un programa molt divers perquè a la nostra entrevista parlarem de cultura i de festes. Farem ja balanç. Queden pocs dies perquè s'acabi l'agost i molts dels actes programats des de la Regidoria de Cultura i Festes doncs ja s'han realitzat. És per això que avui passarà pel programa el regidor d'aquesta àrea, Vicent Lleó, amb qui també avançarem els actes previstos per al pròxim 10 de setembre, actes per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. I avui dimarts, per tancar programa, fem una recuperació d'una de les seccions que vam tenir ara fa uns dies. Si recordeu, vam parlar sobre els problemes cervicals per l'ús del telèfon mòbil. Atenció també que tot aquest jovent que utilitza el Pokémon Go, també per una mala posició davant de l'ordinador i molts altres factors que les persones fan que pateixin de les cervicals, i cosa que a la llarga ens pot passar factura. Per això avui recuperem les recomanacions que vam fer amb el quiromassatgista Jordi Torres. Serà la segona part del programa, d'un programa que comença ara mateix, sempre amb tu, 147, dimarts 23 d'agost de 2016. Comencem!
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 23 d'agost. La Cala per la Independència es prepara per la manifestació de l'11 de setembre, a punt per la República Catalana. L'Assemblea Territorial, que ja ha posat a la venda els tiquets de bus i samarretes, va realitzar divendres un tetris gegant a Calafort com a acte previ a la mobilització. L'àrea municipal de turisme s'apunta a la febre virtual del Pokémon Go. Un plànol del municipi inclou les pokeparades i gimnasos que es poden trobar al nucli urbà de l'Ametlla de Mar. Una avaria va obligar a aturar ahir durant 1 hora i 45 minuts un tren de l'R16 a l'Ampolla amb 200 passatgers a bord. Renfe va transbordar els viatgers a un altre comboi que va sortir a les 12 i 45 minuts, amb més de 100 minuts de retard. El nen d'11 anys que viatjava en un dels turismes implicats en l'accident de diumenge a la PC de l'Aldea segueix en estat crític. Està ingressat a la UCI de l'Hospital Sant Joan de Déu i evoluciona favorablement dins de la gravetat. I la sequera escanya l'Ebre al seu pas per Tortosa, per sota del cabal mínim. El cabal del riu assoleix aquesta setmana un màxim negatiu de 75 metres cúbics per segon, quan el cabal mínim ambiental és de 80. Aquests són els titulars d'avui dimarts a les notícies de la Cala Ràdio. La Cala per la Independència, l'Assemblea Territorial de l'Assemblea Nacional Catalana a l'Ametlla de Mar, està treballant intensament aquests dies en la venda de tiquets de bus i samarretes de cara a la manifestació que el pròxim 11 de setembre preveu omplir 5 poblacions catalanes sota el lema d'Apunt per la República Catalana. Enguany, els caleros i caleres que vulguin participar estan cridats al tram 30 de la Rambla Nova de Tarragona, una de les ciutats que acollirà la mobilització que aquest any s'ha descentralitzat. Per participar-hi, l'Assemblea Local ha facilitat un bus perquè tot interessat pugui anar i tornar a Tarragona a la manifestació. Els tiquets es poden adquirir a Casa Ramonet al preu de 10 euros amb places limitades. Tanmateix, qui desitgi la samarreta que l'ANC ha dissenyat per enguany, que inclou un retolador per personalitzar-la i una cartolina per realitzar una acció a les 5 i 14 minuts, 17 i 14 hores, també pot encarregar-la a la Territorial al preu de 15 euros per adults i 8 euros per a nens. Montse González, coordinadora de la Cala per la Independència.
Un procés també que és molt complicat, no és una cosa tan fàcil, la gent te para pel carrer i te diuen ah, és que això està parat, no. Vull animar des d'aquí a la gent, això no està parat, hi ha molta gent que està treballant, s'estan fent moltes coses més de lo que nosaltres mos pensem, però clar, són coses que tampoc, vull dir, totes les cartes no es poden posar damunt de la taula perquè ja sabem que està, hi ha molta gent que està esperant a tirar-se al damunt de qualsevol cosa que estigui en procés de tirar-ho tot endavant i llavors, pues, clar, és una cosa que es porta amb molta calma i es porta, diguéssim, en un secretisme que nosaltres pues, a vegades no entenem perquè voldríem saber moltes coses, voldríem saber com està tot tirant endavant, però que estigui la gent tranquil·la, que això tira endavant i hi ha molta gent al darrere que està treballant.
Abans de que es celebri la cinquena manifestació en la Diada Nacional de Catalunya, organitzada per les entitats sobiranistes, la Cala per la Independència va realitzar un acte previ el passat divendres a la platja de Calaforn, on acompanyats per membres de ple dret i simpatitzants de l'Assemblea Territorial i també de l'ANC de l'Hospitalet de Llobregat, van realitzar un Tetris gegant a la sorra dibuixant el mapa de Catalunya. Aquesta acció reivindicativa és només una de les que s'han anat realitzant aquests dies a les Terres de l'Ebre, com la del passat diumenge a l'Ampolla, on l'ANC va fer un acte de denúncia pels atacs continuats per part del govern espanyol amb el muntatge de l'exposició de les creus que simbolitzen l'atac al sistema sanitari català. I encara en actualitat local, des de fa uns mesos la febre del Pokémon Go ha inundat els nostres carrers. Sovint veiem joves amb el telèfon mòbil a la mà a la recerca d'aquestes figures animades i de totes les transformacions que possibilita aquest joc de realitat virtual creat pel gegant Nintendo. L'àrea municipal de turisme de l'Ametlla de Mar no s'ha quedat enrere i s'ha apuntat a la moda editant un mapa per a que els turistes que visiten el municipi puguin fer-ho a més gaudint d'aquesta aplicació que fa furor a tot el món. El mapa inclou les pokeparades i gimnasos que es poden trobar al nucli urbà de l'Ametlla de Mar i es troba disponible al perfil de Facebook de l'àrea de turisme, a la seva pàgina web i també presencialment a l'oficina de turisme del municipi. La iniciativa es va posar en marxa a mitjan juliol i des d'aleshores ha tingut força èxit. El plànol senyalitza 4 gimnasos dins del poble i també unes quantes pokeparades que coincideixen amb alguns dels llocs més emblemàtics del municipi. Damià Lleó, gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
Vam tindre a l'oficina de turisme alguna visita preguntant-nos no, pues, han de saber aquestes parades i vam dir, pues, bueno, per què no? Per què no facilitem la feina, no? Per què no fem una promoció a través de les xarxes socials, ja que estem en temporada alta i no només a la Cala. Hi ha molta gent de fora que està passant les seves vacances i estan immersos, famílies, que els seus joves estan immersos en este joc, facilitar la feina a famílies que estan als pobles dels voltants i que poden vindre a l'Ametlla a passar el dia, que mentre estan els seus fills, les seves filles, o la gent jove està buscant els pokémons, doncs ells, perquè no, es poden quedar a dinar, a esmorzar, a comprar, i vam dir, doncs, bueno, no mos costa res. Vam assessorar amb dos noves que estaven de pràctiques a l'institut, a través del Batxivac a l'oficina de turisme, i ells mos van fer les pokeparades i els gimnasos, i vam, a través de la nostra dissenyadora també, Glòria, mos va fer un disseny superxulo, i ha fet una campanya a través de les xarxes socials, i ens consta, perquè hem vingut a l'oficina de turisme, gent dels voltants, gent de les urbanitzacions i dels municipis voltants que estan de vacances, pues, gràcies a aquesta facilitat pues, que han vingut expressament a, pues, bueno, a caçar Pokémons, i bueno, estem satisfets, i bueno, era una campanya més, i aprofitar, no, el tirón d'este joc, pues, per atraure gent.
Pokémon Go es pot descarregar a la Play Store de Google per a Android i a l'App Store d'Apple per a iPhone. El joc, basat en la geolocalització i la realitat augmentada, permet als usuaris trobar premis en diferents ubicacions a les que s'ha de desplaçar físicament per tal d'obtenir-los en forma d'elements del joc o personatges de la saga Pokémon.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Nou incident a la línia R16 de Rodalies. El tren que va sortir ahir de l'estació de Tortosa a les 10:38 minuts va quedar aturat des de les 11 del matí fins a les 12:54 a l'estació de l'Ampolla Perelló del Tebre per una incidència tècnica en el mateix tren. Amb uns 200 passatgers a bord, el comboi havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona a la 1:26 minuts. Un dels viatgers, Genís Vives, explicava a Twitter que van veure com sortia fum d'un dels cotxes del tren. Renfe ha detallat que hi va haver un sobreescalfament en els frens. Segons van informar fonts de la mateixa companyia, els 200 passatgers estaven a l'interior del comboi mentre els tècnics treballaven per reparar la incidència. Però com que això no va ser possible, se'ls va transbordar a una altra unitat buida que havia estat enviada per Renfe des de l'estació de Tortosa. El tren avariat de la sèrie 448 havia d'arribar a Barcelona a la 1:26 minuts i ja havia patit una primera aturada a l'estació de l'Aldea. Finalment, es va reprendre la marxa amb 7 minuts de demora. Aquesta és la segona incidència greu en un tren de la línia R16 després de l'entrada en vigor dels nous horaris pactats entre la Generalitat, Adif i Renfe. El passat dissabte 13 d'agost, un tren que cobria el trajecte Barcelona-València també va patir una avaria mecànica amb més de 500 passatgers a bord entre Sant Vicenç de Calders i Calafell, que literalment van haver de saltar a un altre tren per poder continuar el trajecte fins a l'Aldea. I encara en assumptes territorials parlem d'un nen d'11 anys que viatjava en un dels turismes implicats en l'accident de diumenge a l'AP7 a l'Aldea, que continua en estat crític. El nen està ingressat a la UCI de l'Hospital Sant Joan de Déu, on evoluciona favorablement dins de la gravetat, segons han indicat fonts del centre hospitalari. En aquest accident també va morir un home i una dona, i 7 persones van resultar ferides de diversa consideració, entre elles aquest nen, 12 anys, que va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Sant Joan de Déu en estat crític, i un altre nen de 13 anys que va quedar ferit greu i va ser evacuat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. I ens quedem a Tortosa perquè el riu Ebre, al seu pas per la capital del Baix Ebre, va assolir diumenge un cabal mínim de 75 metres cúbics per segon, per sota del que estableix el cabal ecològic fixat pel polèmic pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Segons publica avui el Diari de Tarragona, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va justificar aquest incompliment per la complexitat de regular els usos de l'aigua durant l'estat d'estiatge i la falta de pluges que ha agreujat la sequera. Durant 10 mesos de l'any, el cabal mínim ambiental al tram final de l'Ebre està fixat en 80 metres cúbics per segon, però fins a l'aprovació del pla per part del govern de l'Estat era una mica superior de 100 metres cúbics per segon. Segons les dades de la mateixa Confederació, el mínim mensual es va assolir diumenge a les 7:30 minuts de la tarda amb un registre a l'aforament de Tortosa de només 75 metres cúbics per segon i a l'altura del riu de només 81 centímetres. L'endemà dilluns, el riu també va registrar un cabal mínim per sota del cabal ambiental amb 77 metres cúbics per segon. En canvi, el cabal mitjà de l'Ebre durant el mes d'agost ha estat de 130 metres cúbics per segon amb un nivell de riu a Tortosa de 93 centímetres. El cabal màxim d'aquest mes es va registrar l'1 d'agost amb 282 metres cúbics per segon i un nivell a Tortosa d'1,47 metres. Aquest dimarts al matí el cabal del riu ja s'havia anat normalitzant i segons les dades de la Confederació ja era de 95 metres cúbics per segon. De la mateixa manera, el nivell del riu a Tortosa estava fixat en 97 centímetres. Tot i així, la imatge de l'Ebre ha continuat sent la d'un riu gairebé sense corrent d'aigua, en la que es veu perfectament al fons i amb la platja fluvial de Ferreries dominant bona part de la llera. Aigües amunt de Tortosa, la situació no és gaire millor. L'Ebre, al seu pas per Ascó, marca aquest dimarts un cabal de 170 metres cúbics per segon, que és la mitjana del mes d'agost. El cabal mínim també es va registrar diumenge amb 130 metres cúbics per segon i el màxim, el 14 d'agost, amb 298 metres cúbics per segon.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Darrer minut de l'informatiu, minut per al temps. Avui ho fem amb en Jordi Mateo. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia. Hem començat avui la jornada a les Terres de l'Ebre amb alguns intervals de núvols baixos que fins i tot en alguns punts han deixat el cel entremig i molt ennuvolat. La tendència serà que es trenquin aquests núvols i ens deixaran una jornada marcada per l'ambient assolellat al llarg de tot el dia, amb unes temperatures que, a més, avui seran molt similars a les d'ahir, amb valors que al centre de la jornada podran superar clarament els 30 graus de màxima. Pel que fa al vent, bufarà de component sud al centre del dia. Demà no esperem grans canvis. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Bon dia. Ara mateix, temperatura que s'aproxima als 30 graus, 28,9 graus centígrads, segons la nostra estació meteorològica. La xafogó molt més accentuada que ahir, 38,4 graus centígrads. Grans la humitat relativa del 64%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat a la Cala Ràdio aquest dimarts 23 d'agost de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I segueix-nos també a les nostres xarxes socials a Facebook i Twitter.
Sempre amb tu. El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb l'entrevista d'aquest dimarts al Sempre amb tu i avui, com ja hem avançat al sumari, volem fer un repàs, un balanç ja des de la Regidoria de Cultura i Festes de la gran majoria d'actes d'aquest estiu de l'agenda estiuenca del nostre municipi que ja s'han anat realitzant. Queden encara un parell de setmanetes perquè finalitzi doncs, el gros del mes d'agost i encara ens quedaran encara alguns dies del mes de setembre, però tot i això el fort dels actes doncs, ja ha finalitzat i és per això que avui al nostre programa ens acompanya el regidor de Cultura i Festes, Vicent Lleó. Vicent, molt bon dia.
Molt bon dia.
I com dèiem, volem fer una mica de balanç de tot el que ha estat aquest estiu, que ara, com dèiem, queden dies, però sí que és cert que ara queda ja doncs, algunes activitats per a completar, però des d'aquesta regidoria de Cultura i Festes, doncs, la veritat és que la gran majoria d'actes doncs, ja estan realitzats o pràcticament finalitzats. Un estiu que, sens dubte, crec que podríem dir que hi ha hagut una altíssima participació en molts dels actes, molts dels quals també es feien per primera vegada, com a la platja de l'Alguer, que ara després en parlarem, però el cert és que si haguéssim de posar un titular seria doncs, aquesta alta participació als diferents actes que s'han organitzat des de la regidoria.
Sí, evidentment, vull dir, crec que la gent participa, la gent, si li oferim un espectacle, li oferim diversió, se mulla bé, i això pues, fa que des de la regidoria pues, mos omplim de satisfacció de disfrutar, de ser partícips de la gent. Com tu me dies, aquest any una de les novetats més importants que han tingut ha sigut els concerts a la platja de l'Alguer, no? N'hem fet tres. Crec que potser hi ha algunes coses a millorar, evidentment, però crec que en si, en majoria, han estat bastant bé, han tingut prou participació i degut una miqueta també al temps, quatre gotes mal comptades van fer acabar i perdre-mos l'oportunitat que el grup local Nautilus mos toqués, però bueno, també va semblir com de plataforma una miqueta veure com diferents grups de música d'aquí, del poble, però també de diferents pobles, de Tortosa també hi havia, i veure'ls cantar la platja prou plena, i crec que és una cosa crec jo, diguéssim, que ha sigut la novetat més important de l'estiu, però també crec que és una de les coses que podem millorar, crec que podem, l'any que ve podem estudiar-ho amb més temps i potser millorar la qualitat d'alguns grups o intentar inclús portar algun grup una mica punter, no? Perquè veig que l'experiència de que la gent portar, baixar-se les taules i les cadires allí a la platja, sopar, que va ser, la veritat, una novetat. Moltíssima gent va dir que estava bé, que la música també no s'ha ficat molt forta i respectant, doncs, em convidava que veus moltes famílies allí baix, ballant, menjant, i bevent i disfrutant.
I xalant, sens dubte. Si et sembla, Vicent, parlarem de música d'aquí uns minuts aquí a l'entrevista. Abans, però, si et sembla, parlem del cinema a la fresca. Avui és dimarts, justament fa una setmana es va acabar aquest cicle de cinema a la fresca. Només una pel·lícula es va haver d'aplaçar també pel tema de l'aigua, pel tema de la pluja, a un divendres, i justament pot ser una de les pel·lícules més esperades de la cartellera que ens presentàveu, però el cert és que un any més el cinema a la fresca també és tot un èxit.
Sí, no, vull dir, a part que és tot un èxit, crec que el canvi de lloc que es va fer l'any passat, de treure de la plaça de mercat i portar-la a la plaça del Pont Repòs, sembla que no és més cèntric, però també ens evitem moltes molèsties, com ens passava, era de treure cotxes, d'impedir aparcar, ja estem malament d'aparcar, més impedir d'aparcar a moltíssima gent que els hi fem treure els cotxes, no? I ja saps, ja et dic, jo crec que és una de les coses que potser agraden més a l'estiu. La gent, molta gent se lloga a la cadira, però moltíssima gent també es porta la seva cadira de casa o se sent els bancs que ja en tenim allí i veus, doncs, aquells dies que està ple. A la plaça plena, i això, doncs, vull dir, si anem portant pel·lícules d'una bona qualitat, com el dia de les Guerres Galàxies, feia goig veure la plaça del Bon Repòs, allí, no ho sé, no vaig comptar la gent, però estava molt plena, i allí, aquella plaça té 700 metres quadrats, vull dir, ens podem fer un petit càlcul de la gent que teníem, però la veritat que són d'aquelles d'activitats de l'estiu que tothom espera. Ja no tenim la sort de tindre un cine. Moltíssima gent va veure la Guerra de les Galàxies per primer cop, moltíssima s'ha anat a Tarragona o ha anat a Tortosa a veure-la, però moltíssima gent va tindre l'oportunitat de veure unes pel·lícules prou noves, diguéssim, dintre de les possibilitats. I van fer que poguéssim gaudir de sis pel·lícules de diferents estils, i tant per al públic infantil com per un públic també adult, i crec que, doncs, les activitats que continuen any rere any, perquè crec que agraden a la gent i fan que la gent, el turista o la gent que ve aquí al poble, pugui gaudir també d'un dia.
Un cinema a la fresca del que s'organitza l'Ajuntament amb sis pel·lícules al cartell, però també amb aquesta altra forma de gaudir del cinema, com organitzen des del Cineclub Hall 2002 a la plaça Joan Miró per segon any o tercer any consecutiu.
Sí, crec que sí, tres anys fa.
Tercer any consecutiu. També és una altra opció, una altra forma, que no és la del purament cinema a la fresca, sinó també incorporar aquesta part, doncs, més de sopar, d'entreteniment, d'un altre format.
Sí, no? I evidentment, i des d'aquí ja també agrair a l'Enric i la Montse la seva col·laboració i a la gent que mos porta la pel·lícula. És una cosa que mos costa, és gratuïta totalment, mos consura cost zero per l'Ajuntament, i aquestes col·laboracions, pues, són necessàries, però fan que també la plaça Joan Miró s'ompli cada any també de gent que ve, se porta el sopar, se senta a la taula i veu i disfruten d'una pel·lícula. Aquest any, a més, vam poder disfrutar del documental de
La filla del Farer.
La filla del Farer, feta per
Mario Pons.
Per Mario Pons, d'aquí a l'Ampolla.
Refresquem la memòria, perquè tants actes sempre costa una mica recordar-se'n.
I vull dir, va ser, torno a dir, crec que tots els actes que han fet ha tingut molta participació, tant els actes que hem organitzat nosaltres com els que hem col·laborat, vull dir, han sigut molt participatiu aquest any, també es veure com el poble està molt ple, vull dir, hi havia molta gent, i crec que això ha anat bé any rere any, pues, intentar millorar perquè la gent, com diem, passi un estiu de pel·lícula, no? Un estiu de gaudir, no pot ser tot sol i platja, no? Vull dir, els hem de fer activitats culturals, lúdiques, perquè la gent se sentia veia la cala com un lloc per a vindre, un lloc per a vindre a descansar, però també de gaudir, que, o sigui, que hi haguin activitats i que això, al fin i al cap, el que fa és millorar la qualitat del turista i que pugui hi hagi xalera, que sobretot és això, que hi hagi xalera.
Començarem pel cinema, seguim amb arts escèniques o amb arts culturals. Parlem dels contacontes, dues sessions al juliol, dues a l'agost, a més, amb alguns que han repetit per segon any consecutiu portant els contacontes a la plaça nova, també amb una plaça nova plena de nens i nenes, i pares i mares, i allos i aies, acompanyant-los.
Sí, no? Vull dir que és el que comentàvem. Hem intentat fer una agenda de l'estiu diversa. Vam veure que els contacontes és una cosa que atrau els nens, agrada, sobretot agrada molt, però també ve que hi ha moltes mares i pares que també es queden a escoltar els contos, vull dir que agrada. Vam tindre la fàbrica de mar, fàbrica Contes de Mar, que van ser els dos del juliol, i a l'agost van tindre la producció genovesa, em penso que es diu, sí. Recordar tot...
Genovesa, narratives teatrals, correcte.
Sí. I que han estat de l'agrada de tots els nens, i torno a dir, hem d'intentar sempre fer una agenda, però repartida, coses pels nens, com també n'hem fet uns tallers aquí amb les dones endavant, dos tallers de reciclatge, que on que era una... com si eren unes places limitades perquè es feia uns pots i tot, però han tingut molt d'èxit, vull dir, moltíssima gent. Al final eren més de 20 quilos cada vegada que s'ha fet, vull dir, també és una de les activitats que intentarem repartir, també, si podem, a més de que un quilio s'ho passi bé, pot aprendre alguna cosa, doncs millor, no?
Intentar, doncs, posar també aquest valor més de participar, no? Potser seria l'acció, a banda de ser espectador, també ser partícip de les activitats, com molt bé deies. Anem cap a la música. Música que possiblement un dels concerts més esperats va ser ara fa unes setmanes amb Joan Rovira, i tot i això, tot i venir lesionat d'hores abans d'un accident, només amb cremades de superfície i algun cop, va oferir un bon recital omplint també la plaça nova.
Sí, no, Joan ja mos té acostumats, vull dir, ja, no només quan ve aquí al poble, sinó quan va fora, atrau molta gent, està de pujada, com se diuen, no? Dir, és un bon cantautor, és d'aquí a prop, és del Camarles, i la veritat que estem molt contents perquè també se pot dir que mos ha col·laborat, diguéssim, no? Una miqueta de la seva part, també. Primera, venint fotut, com va vindre després d'unes hores havia tingut un accident de moto i no es va poder perdre el concert de l'Ametlla, va vindre lesionat, però va fer ballar i disfrutar durant més d'una hora a tota la gent que omplia la plaça nova, vull dir, ja des d'aquí. I també ja puc avançar que per l'11 de setembre també a la plaça nova, per el dia 10, més ben dit dissabte, a les 10 tindrem a la Montse Castellà, que també és una cantantora d'aquí de Tortosa. Potser no és molt coneguda per la gent, però també des d'aquí convido la gent que vinguin a veure-ho, disfrutaran, s'ho passaran bé, s'ho dic en sèrio, he tingut la sort de sentir-la unes quantes vegades i segur que els hi agradarà.
A més, Montse Castellà, que protagonitza públicament una altra faceta, pot ser també més reivindicatiu en aquest cas, sí, com a portaveu dels trens dignes, però hi ha la part cantautora que porta molts més temps, no pas com a portaveu d'aquest moviment ciutadà. Deia música, el juliol va estar ple de concerts de la banda de la Cala, que aquest estiu va oferir un repertori continuat cap de setmana, de per Sant Pere. Vam tenir el concert de Sant Pere tradicional amb un agermanament, a finals del mes de juliol un altre agermanament, amb Tauste i amb la Vall d'Alba. La pluja ha afectat alguns actes importants aquest estiu. No va permetre que es pogués acabar el concert d'agermanament amb el Perelló, però sí que es va fer l'endemà justament a la plaça Jaume II del Perelló. També hi ha hagut música de banda en directe al nostre municipi durant tot el mes de juliol.
I la veritat que també ha sigut de les activitats que més participatives, vull dir, la plaça Joan Miró també s'ha omplert cada cop que ha tocat, i també quan se va fer allà baix al port hi havia molta gent allà baix, el dia 2 de juliol, I clar, doncs són d'aquelles activitats que no pots dir que no. Vull dir, són la banda del poble, però també escoltes altres bandes i veus la qualitat dels nostres músics, que ja la sabem, però també veus els grups de diferents pobles que ens estan portant en els intercanvis. Cada any va canviar la cosa. Fa uns anys, l'any passat, me crec que vam tindre els de Ceret, també aquí al poble, de la Catalunya Nord. I bueno, cada any doncs, ens estan portant diferents orquestres. Hi ha I diferents pobles, que també, en certa manera, també fem una mica de turisme, així, no? Perquè ensenyem el poble, i jo he tingut la sort, de per exemple, d'estar dinant a la gent de Tauste, i els vam fer allí la cofreria nova, allí vaig al moll, i la veritat que aquella gent, només de veure el poble, doncs...
Ja es van quedar enamorats, no?
Sí, es van quedar enamorats, i això, vulgui o no vulgués, doncs fem turisme també, fer vindre una orquestra, una banda amb 50 persones, són 50 famílies, gent que potser ens vindrà l'any que ve a visitar-nos, però com a turista, i crec que pues, la banda ens està fent d'ambaixadora molt bona i està fent una tasca important per al nostre poble.
A més, en projecció cultural, estem acostumats a la projecció turística, també hi ha una altra bandera que ensenya no només la turística, també la cultural del municipi. Parlem de música, encara en queden d'aquestes qüestions que ara en parlem, a les sessions musicals, podríem dir-li així, amb el duo A Tempo i amb el duo Cubasson a la Plaça Nova, unes actuacions musicals que patrocinen els restaurants Pica Pica i Plaça Nova, i en el qual doncs, hi col·labora l'Ajuntament, que també estan omplint aquell punt del municipi, tant dilluns com dijous. Ahir dilluns, precisament, també hi era plena la plaça. Vull dir que és una d'aquelles activitats també que es va consolidant a l'estiu.
No, la veritat que des de la Plaça Nova, aquestes iniciatives també crec que hauríem d'intentar, per almenys, exportar en altres places. Nosaltres organitzem l'activitat, però realment qui paguen aquests grups són el restaurant Pica Pica i...
I el Plaça Nova,
i això fa que ells mateixos doncs, generem una activitat, no té cap cost per l'Ajuntament, que a més els temps doncs, és important, però a més oferim que hi ha dos dies que la gent que li agrada ballar, la gent que en el duo a tempo o els més cubans, doncs, va a la plaça i cada dia que he passat per allà un dilluns, un dijous, està plena. Ja està plena, ja omple la plaça, doncs, omple els restaurants també, i això, doncs, la veritat que genera que doncs, moltíssima gent, que potser es quedaria a les urbanitzacions o es quedaria dormint a l'hotel per dir una cosa, doncs surt del poble i ve a gaudir de les activitats i també, la veritat, també fa una mica de gas pel poble, no?
Uh-huh. Abans de passar a la platja de l'Alguer, parlar també d'un altre dels novetats que hem vist enguany, també en col·laboració, en aquest cas, amb restaurants, com són els monòlegs al carrer, que ofereix la subhasta els dijous. De fet, aquest dijous també tanquen aquest cicle. També ha estat una novetat i també s'ha omplert bastant.
Sí, no, ja torno a dir, vull dir, les novetats aquestes, vull dir, són importants perquè atrau, hi ha gent que li agrada la música, però hi ha gent que li agrada el monòleg, i estic segur que... Jo dic, no hi puc gaudir cap dia del monòleg, perquè a tot arreu no arribem, no? Però vull dir, la veritat que sé que s'omplen cada dia al restaurant i la zona aquella, pues, a sentir un rato al monologuista que de tot que ve.
Mm-hmm. Anem cap a l'Alguer, perquè, com dèiem, una de les apostes decidides, n'hem parlat unes quantes vegades ja aquí a la casa, però realment té importància. Aquest mes d'agost ha apostat per tres dissabtes consecutius amb espectacles musicals. El primer doncs va ser amb aquesta festa Sunset Fest Discotech, música electrònica a la platja, des de les 5 de la tarda, dissabte 6 d'agost, si no recordo malament. La segona doncs, ja va ser la festa cubana lligada amb el Correbars el passat dissabte 13, i aquest passat dissabte hi va haver doncs, aquesta Alguer Music Fest, podríem dir la recuperació de l'Alguer Rock amb un format diferent, podríem dir, però l'essència compartida de viure música en directe a la platja de l'Alguer. L'aigua va afectar una miqueta al colofó final, sort que havíem vist els Nautilus el divendres a la plaça Joan Miró, sort també que el dijous havien estat amb nosaltres a la tarda d'estiu des de la Plaça Nova per totes les ràdios locals de Catalunya, però ens va faltar aquesta cirereta, però entenc que donar una nota més que positiva a l'Alguer Music Fest, i també entenc que les altres opcions de la festa cubana, també amb Tomàs de la Guitarra, i de la festa de música electrònica, podrien ser continuistes en el futur, en els pròxims estius.
Jo crec que sí, hi hauran potser alguns petits problemes que se'n veuen. També fer-ho a la platja, no teníem experiència d'haver-ho fet. I clar, doncs, a veure, un dels problemes, per exemple, que ens vam trobar aquest dissabte és que els músics, si et pau una miqueta i no hi ha una bona terra o una bona descarga, pot perillar la integritat, no? I entre el repte de que pogués passar alguna cosa, pues, vam decidir suspendre-ho i plegar, vull dir, però que sempre poden passar aquestes coses, no? Pues, són coses a millorar, evidentment. Però, vull dir, en si hem fet tres estils de música totalment diferents, la música electrònica, un dissabte, un èxit passant de participació, música cubana, que també va posar moltíssima gent ballant per allí, i música rock, amb grups locals, que tinc la sort de tindre ara ja uns quants de grupets, i 13 vides i
dies,
13 dies i el grup X versions, me penso
per
que
versions,
sí. Vull dir, vam fer la veritat que un bon concert. Des d'aquí també, pues, m'agradaria felicitar a Ramon, a Ramon González, la seva aposta musical. Són d'aquelles persones que, no sé, als 50 anys quasi ja et triques a cantar, però bueno, crec que fa una aposta. I d'aquí felicitar tot el grup.
Grup Muto.
Grup Muto. I la veritat que, pues, és d'aquells... Tenint la sort de grups, pues, se'ns fa fàcil, no? I també el tercer vida, no? Tercer dia, teníem un guitarra local, vull dir, vulgués o no vulgués, vam tindre un grupet així.
Arrastràvem cap a casa, podríem dir.
I la veritat que crec que les tres apostes musicals han estat participatives, ha sigut música per a tot tipus de gent, tots els colors, i pues, l'any que ve, pues, aprofitant, que és, com que ha sigut el primer cop, aprofitant aquelles coses que es veiem que podem millorar, doncs intentarem, si no millorar, si pot ser, sobretot millorar tant l'aposta musical, però també pot ser els continguts o els llocs, o no ho sé, però vull dir, alguna cosa ho intentar perquè això no sigui una flor de maig, diguéssim, que sigui una continuïtat i que els anys de l'any la festa de la platja del Guemos pugui portar gent de fora i música i diversió, sobretot per a tota la gent.
I abans d'acabar, Vicent, parlar de festes, vam tindre les festes de Sant Pere, les vam valorar, les vam comentar ja, i ja ens queden una mica lluny, però no tan lluny ens queden les festes de Calafat, que es van recuperar aquest any després d'un any sabàtic, i l'oració en aquest sentit també positiva.
Sí, no, Calafat és una part del nostre terme, vull dir, és una urbanització, a l'estiu és un petit poble, ja et dic jo, ja està ple de gent, i clar, pues, a veure, fer festes, com a molts llocs, era important, no? Aquí, des de la regidoria de festes, ens vam ficar a col·laborar amb tot allò que vam poder, amb tot allò que vam fer, i vam ajudar a l'organització, no? Entenem que a vegades pues, potser no plou per a gust de tothom, no? I potser alguna cosa s'hagués pogut fer millor, però o potser no s'hagués pogut fer tant de soroll, no ho sé. Però bueno, en si, en majoria, o resumint una miqueta, crec que han estat unes festes, recuperar-les ha sigut important. Crec que la diversió i les festes a tot... També m'agradaria que també es pogués recuperar les festes a les escales, com eren, abans eren molt maques també i molt participatives, i des d'aquí, pues, si algun dia podem, o algun dia alguna associació de veïns vol que siguéssim al seu costat, evidentment ho farem també, com hem fet en Calafat.
Si haguéssim de posar una nota, no cal que sigui numèrica, també pot ser en paraules, del resum final de com des de la Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es valora aquestes activitats, aquesta participació, com ha anat tot plegat. Et mullet, Vicent, quina nota hi posaries?
Jo donaria un 7, vull dir, sempre es pot fer millor les coses. Vull dir,
posem un B, no?
Un B. Jo
quasi notable.
Crec
també,
que,
no,
ja? La veritat, a veure, que es veuen que hi ha molts actes, vull dir, hi ha molta gent que durant molt de temps ha estat treballant perquè això pugui sortir bé, tant els treballadors de la casa com jo mateix, com... Hi ha un moviment detrás d'aquesta gent que a vegades pues, fa que quan acabi l'estiu, pues, ho diguis, o sigui, ha sortit tot bé, però sempre hi ha coses, com per això et dia, que podem millorar, que podem fer que l'any que ve surtin les coses millor i des d'aquí, pues, ja et dic, estirem sempre a no mos podem donar un 10 mai. Sempre es pot fer millor, evidentment, per això et dic un bé.
Per tant, ens quedem amb aquesta, no? També, entre bé notable, podríem dir, per no quedar a la meitat, no? Podríem dir, en 7.5, per quedar a la meitat. Doncs amb aquest missatge ens hi quedem i amb la vista posada de cara a l'11 de setembre, amb aquestes activitats doncs, també que són ja habituals, estarem pendents doncs, de les possibles activitats que vagin sortint, però el cert és que la gran, el gruix d'activitats doncs, ja es va finalitzar, no, ja s'ha finalitzat i, per tant, avui en volíem fer una mica de balanç al nostre programa El Sempre amb tu, amb el regidor de Cultura i Festes, Vicent Lleó. Vicent, moltíssimes gràcies. A gaudir dels dies que ens queden d'estiu, a aprofitar també moltíssimes de les activitats que podem fer durant tot l'any, però en aquestes èpoques estivals amb millor sol, millor temperatura, apeteixen més, relacionades sempre amb el món nàutic, i ens retrobem aviat aquí en aquesta casa de Cala Ràdio. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moment ara per la pausa, per la publicitat i a la tornada encarem la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts amb els consells d'estiu. Poc més d'un minut i mig i tornem de seguida en directe aquí a la Cala Ràdio.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general... a agència Segur Boyer.
La tarda d'estiu, la realitat més propera a la teva ràdio local.
Cada tarda donem veu al relat de proximitat i a la seva gent. Parlem del que ens toca de ben a prop. Cada dia un municipi diferent on hi ha molt per descobrir.
La tarda d'estiu, de dilluns a divendres de 5 a 7 amb Eduard Virgili.
Vinga, som-hi, anem cap a la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts. Us ho hem dit, avui recuperem una secció d'aquests consells d'estiu, que, si recordeu, parlàvem amb el quiromassagista del nostre municipi, Jordi Torres, amb el qui analitzàvem tots aquests problemes que surten a les nostres cervicals per l'ús del telèfon mòbil, per l'ús de l'ordinador i per fer-ho amb males posicions, amb males postures. A ell us donàvem alguns consells i algunes recomanacions i alguns exercicis diaris que no us robaran més d'uns quants minuts al dia per evitar problemes grossos, per evitar mal a les nostres cervicals. Són els consells d'estiu que, com dèiem, avui recuperem amb Jordi Torres, aquí al Sempre amb tu. I som-hi, anem ja cap als nostres consells d'estiu d'aquest dimarts. Qui més qui menys ens estarà escoltant assegut. Potser hi ha molta gent, d'aquesta que esteu en oficines, que esteu a casa, potser al sofà, dels que esteu conduint... En fi, ja us dic, moltes persones que estareu assegudes. I la pregunta és, esteu correctament asseguts? I la segona pregunta és, i si no esteu ben asseguts, us fa mal alguna part del vostre cos? Són dubtes
que intentarem resoldre avui amb el quiromassatgista Jordi Torres. Jordi, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut a la Cala Ràdio. Avui anem a parlar sobre posicions a l'hora de seure, posicions doncs a l'hora de consultar el telèfon mòbil, sobretot relacionat amb una cosa que possiblement és un dels mals endèmics. Si un dia, no sé si parlarem de les mans algun dia, perquè també amb les noves tecnologies no sé si acabarem amb artrosis, amb artritis o amb malalties d'ossos als dits.
Possiblement.
Possiblement. Però una de les coses que ens afecta i moltíssim són els dolors al coll.
Efectivament.
I a més a la part posterior,
Així és. De fet, la majoria de pacients que he tractat han estat per cervicàlgies, dolor al coll, i hi ha molts que estic segur que s'han acostumat a conviure amb aquest dolor de sempre, i diuen, això és que és normal, jo tinc aquest doloret, però bueno, ja vaig fent.
Fa anys enrere potser es parlava de que mai ha cotxat malament a agafar una bossa, o mai ha estirat, o he fet algun mal gesto, i ja tinc el coll una miqueta, les cervicals, que en diem, no? Tinc això una mica de dolor de cervicals. I en canvi ara potser són altres hàbits i altres coses les que ens han fet tindre este dolor.
De fet, les noves tecnologies, sobretot els mòbils, és el que més està castigant a la gent i no se n'adona. La posició de baixar el cap a l'hora de mirar el mòbil quan estàs assegut és com si estiguessis carregant 27 quilos els tres primers discos cervicals. Uh-huh. Amb el temps la gent ho pagarà, i m'estic trobant que m'estan venint molta gent jove amb l'esquena i molts d'estudiar, però més que estudiar, a part de la posició quan seuen davant de l'ordinador o quan estan estudiant, que és molt important, les estones que es passen mirant el mòbil és fatal.
Fatal. Ara en parlarem, si et sembla, comencem per l'arrel del tema, perquè quan parlem, tinc dolor cervical, tinc dolor d'aquí, del coll. Diguem-ne que aquí hi ha una afectació també, diguem-ne, a la columna vertebral, no? Aquí estem afectant no només part muscular, també pot ser part òssia.
La part òssia s'acaba afectant quan tens la part muscular descuidada. Uh-huh. De fet, òssia i vertebral, pot ser d'una manera degenerativa o de naixement poden haver problemes, però normalment tots naixem amb una esquena, amb una columna saludable. El problema és no cuidar-la, i que la major gent no la cuida i no se n'adona fins que arriba un moment en què, ostres, m'he quedat enganxat. Uh-huh. Però no, de fet, el problema és muscular, i si cuidéssim les postures, si sobretot féssim estiraments, el treballéssim el coll de la mateixa manera que algú es pot rentar les dents, o de la mateixa manera doncs, que et dutxes cada dia, o la mateixa manera que et perden estona les dones pentinant-se i maquillant-se per anar a treballar o per anar... Ostres, dediqueu-li 2-3 minutets al dia al vostre coll, i la veritat que canviarà, doncs canviarà moltíssim la qualitat de vida.
Ara explicarem alguns dels exercicis a fer per estirar una miqueta les nostres cervicals i per a, sens dubte, doncs, evitar problemes en el futur, que, com molt bé deia Jordi, potser és un dels temes, un dels mals més freqüents en la població actual. El cert és que en la part, diguem-ne, entre cometes, mèdica, quan tenim aquest dolor, ve provocat perquè els músculs se'ns contrauen com a mecanisme de defensa davant de posicions estranyes, seria això?
Sí, la veritat que el cos no és perfecte. Per exemple, parlant del coll o altres parts del cos, a vegades perquè es contrauen els músculs del braç, per exemple, doncs perquè hi ha un atrapament d'un nervi. A vegades podria ser un mal gest que es fa amb el coll, hi ha un atrapament d'un nervi a nivell de la vertebral. Aleshores, el cos com a defensa el que fa és contracturar els músculs. Es passa alguna cosa, no? Posem-ho rígid, que ha passat alguna cosa. I, bueno, aquí és una errada del cos, diguem, que està com si no estigués ben programat, perquè el que hauria de fer és tot el contrari, relaxar el múscul, perquè si no, el contraure el que fas és encara carregar molt més i provocar més tensió als discos vertebrals.
Uh-huh. A més, entenem que és una de les parts potser més descuidades, no? Això i les lumbars potser són les dues parts del cos que, en la població general, no aquells que
sí,
no parlen en la pràctica esportiva, sinó en la població general, són les dues parts potser més descuidades, no?
Sí, sí, sí. Està clar.
Totalment. Com dèiem, avui parlem sobre el dolor al coll, que això té un nom exacte, que es diu...
Cervicàlgia.
Cervicàlgia.
De fet, cervical, és la part, les vèrtebres cervicals, i la terminació àlgia, que és de dolor.
Molt bé. És fàcil i ràpid. Dèiem, una de les coses que hauríem de començar a corregir és la forma de mirar el nostre telèfon mòbil, el nostre smartphone. Per què? perquè estem habituats a cotxar el cap. Som habituats a cotxar el cap i és potser la pitjor forma que estem fent, no? És a dir, estem forçant constantment el nostre coll a fer un moviment brusc.
De fet, el que estàs fent és provocant una hiperflexió de les vèrtebres a nivell cervical pel fet de mirar baix. El consell és molt simple, intenta aixecar les mans. El donant que és clar, si aixeques les mans per tindre la vista més... no baixar tant la vista, aleshores se't cansaran els braços. Al final se't cansaran tant els braços que es cansat d'ombros, se't agarrotaran els braços, acabaràs baixant i al final seran braços i coi. El millor és, quan vagis pel carrer, intenta no utilitzar-lo. De fet, pots tenir accidents, com ara estar veient molts accidents per mirar el mòbil mentre vas pel carrer, perquè ja vas en la posició cap a baix. I el bo és, quan t'asseguis, mirar una taula on poder recolzar els braços, de manera que et quedin les mans més aixecades, o a l'alçada del pit, o a l'alçada, ja no dels ulls, però almenys a l'alçada del pit. D'aquesta manera, la inclinació que faràs amb els per veure el mòbil no serà tant i no provocaràs tanta pressió als discos.
És potser més una inclinació de l'ull, potser, no? Que és l'ull que baixa, que no pas tot el teu cap,
o baixa,
que si el baixes cap a baix.
L'important és no crear aquesta hiperflexió a nivell cervical.
I deies 27 quilos fa un moment, que serien com si tinguessin 27 quilos de pes darrere les cervicals.
No, sí, carregats a darrere el clotell.
És com si ens poséssim una garrafa d'aigua aquí darrere, però no de 5 litres, sinó de 27.
De 27, sí. Aquesta tensió és la que provoques als discos quan flexiones, quan crees aquesta hiperflexió de la pressió de les vèrtebres contra els discos.
I això, clar, parlem de que ara mateix per habitual no podríem donar una xifra exacta perquè hi ha gent que utilitza més el mòbil i menys, però, clar, i a més perquè no estem constantment amb això, però si de treure'l de la butxaca, de mirar-lo, tornar-lo a guardar, tornar-lo a veure, el del tindre'l damunt de la taula, agafar-lo, més o menys es podria dir que utilitzem unes 2 hores i mitja, 3 el mòbil al dia, que és una estimació. I això equival a 1.000 hores de tensions cervicals a l'any.
És que la gent no para tensió, però és que ho hauríeu de tenir molt en compte. Ho hauríem de tenir.
Dir,
perquè jo, moltes vegades, fins i tot jo també ho faig, i dic, ostres, quieto, 27 quilos, posa recta. Vull dir, hauríem de tenir-ho molt en compte.
Són les males costums, diguem-ne, no? Són les males
costums.
És a dir, que aquestes 1.000 hores equivaldrien a tindre 1.000 hores, aquests 27 quilos de pes, damunt de les nostres cervicals. Per tant, reflexionem-hi tots plegats en el sentit de que, evidentment, cal cuidar-s'ho. Ara expliquem com evitar-ho. Bueno, evidentment, ja hem dit que el mòbil l'hem d'aixecar.
La posició perfecta és mirar la pantalla a l'altura de les espatlles, per no haver de baixar la mirada. Mantenir el coll i el cap alçats i aixecar els braços. Així és mirar el mòbil.
Per tant, una posició que sigui més frontal a nosaltres i no que haguem de fer una perpendicular per mirar-ho. Això referent al mòbil. Ara després donarem algun, com diem, aquests estiraments cervicals per fer-ho, però abans parlem sobre l'ordinador, perquè nosaltres estem aquí a l'estudi, jo estic assegut davant d'una taula amb l'ordinador, tenim el micròfon al davant, però habitualment doncs, tota aquella gent que treballa asseguda, com nosaltres mateixos, en una taula, doncs, hem de mantenir una posició. Això sempre s'havia més mantingut o s'havia parlat temps enrere per la distància amb la pantalla de l'ordinador, pels problemes oculars que podia portar i no prestàvem potser tanta atenció a la posició corporal. I ara potser amb això de les noves tecnologies ja no prestem atenció al tema ocular perquè qui més qui menys ja porta ulleres, ja porta lents de contacte, ja tenim els ulls més castigats i en canvi sí que patim aquests dolors molta gent pel tema dels smartphones, però també per no seure correctament davant de l'ordinador. Què és el que hem de fer? Quins són els passos a seguir exactes i bé per a poder-nos assentar bé davant de l'ordinador?
De manera general, l'important és seure i sentir-te còmode quan estàs assegut. Còmode no vol dir amb els peus damunt de la taula, ni posant-te darrere un coixí, no vull dir còmode, és amb l'esquena recta, sobretot la pantalla a l'alçada dels ulls. El més important és pantalla a l'alçada dels ulls, de manera que ni tinguis que aixecar ni tinguis que baixar per no crear una hiperflexió o extensió de la part cervical. L'esquena recta, per sobretot la part dorsal i la part lumbar, mantenir-les bé. La part lumbar sempre recolzada, si pogués ser amb la cadira, que t'agafés la part lumbar, la part baixa de l'esquena. Però, de fet, el més important per mantenir aquesta postura més recta és sempre un alçador als peus, de manera que el genoll sempre et quedi o a l'alçada de la cadera o fins i tot el genoll un o dos dits més alts que la cadera. Aquesta posició evitarà que se t'envagui el cos cap endavant, que baixis. és clau. I sobretot també els braços, sempre el l'avantbraç recolzat. I no diguem treballar directament amb el ratolí, que sigui la mà la que pugui el ratolí treballar. No, l'antebraç que estigui recolzat a la taula, en algun lloc.
I sota
això aquesta... evitarà, sobretot, que se't carreguin la part més de... dels ombros.
I a més d'això, també, aquesta posició dels 90 graus, entenc, no? Que és la famosa de fer la L amb el braç.
Sí, sí, sí. No, efectivament, si la tens recolzada a la bona alçada de la taula, que et quedi l'ordinador, la pantalla... la pantalla a l'alçada dels ulls, vol dir que la taula està a l'alçada perfecta perquè tu puguis tenir els braços amb una... diguem el que és el colze, fent 90 graus.
Fent 90 graus, que seria el bàsic, per tant, important. Si, i això també, dèiem a les oficines, perquè lògicament doncs, són les 8 hores o més de treballar, però també la gent que està a casa, que té el seu propi despatx, el seu escriptori, els joves que estudien també i que estan moltes hores davant d'un escriptori, està és clar. Importantíssim. Dèiem als joves però, que... Digues.
Una altra cosa també que és important, molta gent que treballa a oficines, molts administratius, tenen la mania d'agafar el telèfon, quan es truquen, ostres, que em truquen, agafen el telèfon fixe, posar-se'l a l'ombro, amb l'orella, aguantant-lo ja amb l'ombro i l'orella, 30 segons amb aquesta posició, patiràs després la resta del dia.
El pots aguantar per anar a buscar el paper i apuntar una cosa.
Tens la mà per agafar el telèfon, a l'ombro no ha d'aguantar mai el telèfon, s'aguanta amb la mà i mantens la posició recta. O si no, el que s'aconsellem, i per, em sembla que és obligat a les empreses per administrar, per gent que treballa en administració, els cascos, els telèfons, que és el micròfon amb el casco.
Aquella persona que agafa
freqüentment
telèfon.
Aquella que rep moltes trucades, no? Que és important.
Per tant, una cosa és aguantar un momentet per agafar un bloc de notes, l'altra cosa és estar tota l'estona amb el cap...
I sobretot, el telèfon, els bolígrafos, la goma d'esborrar, tot tindreu sempre molt a mà, que no haguis de fer un gest d'estirar, ostres, sóc el telèfon, tinc que anar-me'n cap a aquell costat a agafar el telèfon. Ara tinc que mirar l'ordinador cap aquí. No, intenta tenir-ho tot còmode. I sobretot, sempre pensant, i cada hora... tens dret a aixecar-te 5 minutets, fumis o no fumis, però aixeca't 5 minutets, i no costa res, durant aquests 5 minuts, doncs, fas 2-3 estiraments de coll.
Ara els repassarem. Deia que estem parlant avui sobre els dolors al coll, i que tot això que estem dient és per a evitar-nos tindre aquests mals, que a més, Jordi ho deia, són a nivell doncs, de musculars el problema... número 1 per excel·lència als temps actuals. Deia, pels joves que estudien, clar, posició d'estudi cap mirant cap al llibre, com ho podem solucionar això? Què és el que es pot fer per evitar tots aquests joves que estan tota l'estona mirant la taula, treballant, estudiant?
Doncs, home, passa que també és cansat, però per què no aixeques el llibre una mica? El que sí que no és d'anar sobretot és estar amb la posició, el que et dic, si tens els genolls al mateix estat que la cadera ja t'evitarà tirar-te molt endavant. Clavar colzes. Quan diuen de clavar colzes, doncs sí, també pots clavar colzes. Però bueno, estaria bé també tindre com un suport davant, que el llibre no et quedis tan baix de la taula. A vegades hi ha escritoris doncs, que tenen una part doncs, més alta, doncs intentar recolzar-lo darrere. Però...
tampoc són joves, no? Tampoc són tants anys, tampoc.
I tampoc estudien tant.
No, sí, hi ha joves que sí que estudien.
I vigilar, sobretot, molt amb tenir una bona cadira. En tenir una bona cadira i que puguin regular-la a l'alçada, també. Podrien, a vegades, deixar-la, caure la cadira més, de manera que quedin més baixos, vull dir, que la taula quedi amb una alçada més alta, perquè no tinguin que ajupir tant. De fet, és que, a vegades, si estàs molt alt, estàs mirant el llibre estudiant com si fos el mòbil. Ja t'estàs carregant també les cervicals.
I anava a dir, per la gent molt conductora en cotxes, alguna posició més recomanada per evitar problemes al coll?
Estic preparant un post.
Això ho guardem per una altra...
Sí, ho guardem per una altra, però el que sí que s'aconsella és veritat. I torno a incidir en el tema dels estiraments. Para quan en quan, fes un cafè, aquesta horeta i mitja, dues hores, surt i estira't, sobretot braços, mira molt la posició, fins i tot que puguis repenjar quan vas conduint, puguis recolzar l'antebraç a les cames per subjectar. Diuen que sí, no? Que l'aconsellen agafar el volant allò de les 2:10, em sembla que és, no? Amb la posició de les mans, però no, també ho pots agafar més a les... més baix, que puguis recolzar l'antebraç a les cames, mira sempre l'esquena també de tenir recta, els retrovisors a la teva alçada, que només movent els ulls puguis veure'ls. No, entra al cotxe no és només pensar tinc ganes d'arribar, fins i tot el moment d'agafar la maleta per carregar el cotxe. Vigila, una tonteria, un descuit d'ajupir-te malament per carregar la maleta fot una, dona una estrabada
sí.
A la zona lumbar i et passes ja els primers 3, 4, 5 dies de vacances enganxat. I la veritat que no estaria molt agradable,
sí, començar vacances. I ara que estem a l'estiu, ara que deies això de marxar de vacances, els que no marxen de vacances, o els que marxen també, qui més qui menys vol refrescar una miqueta amb aquestes altes temperatures, i tenim ventiladors, tenim aires acondicionats, que són elements que, tot i que nosaltres puguem estar molt ben sentats,
però sí, es poden castigar.
També ens poden castigar tota la part cervical.
Bueno, l'important sobretot és que no t'estiguin tocant, no et posis a dormir amb un ventilador directament, que està directe, dient que l'aire te'l va tirant directament tota la nit. Intenta que siguin d'aquests que van oscil·lant, que es van movent. Els aires acondicionats són fotuts, vigila molt la temperatura. Pots estar molt fresquet i per poder dormir, però després què fas durant tota la nit aguantar aquest fred? Pots agafar fred, pots agafar fred i quedar-te també enganxat. E intentar també que siguin dels que van oscil·lant a l'aire, que no sigui directament a tu. S'ha de tenir això, més que res mirar, preveure que tot l'aire, que el fred vagi directament, puguis passar moltes hores directe a l'aire.
La gent dirà, hem estat parlant sobre ordinadors, sobre telèfons mòbils, tot això tot plegat, busquem una, entre cometes, solució preventiva, o potser també a vegades és una miqueta de solució si ens comença a fer mal. Estiraments cervicals, que són aquestes coses que la gent veu, movem el cap, fem aquests moviments i demés, que això a vegades ho veiem més en els actors de teatre, però és la realitat, podríem dir, fer una sèrie d'exercicis molt, molt senzills per tal, doncs, de que les nostres cervicals es relaxin, es descontracturin una miqueta, entenem, no?, que siguin més plàstiques, no?
Més plàstiques. De fet, jo sempre comparo, i ho comento amb els pacients, els dic que tota la musculatura cervical és com la plastilina. Són molt emmotllables. Tu la plastilina, quan la compres, està dura, està com seca, comences
a tocar-la,
comences, la fas més elàstica, la fas més plàstica i ja pots començar a fer figuretes i tot. Els músculs de la part que afecten, que ens afecten a la part del coll, és igual que la plastilina. Si tu els deixes abandonats, al cap de 2 o 3 dies es quedaran ressecs i és a la mínima que et pots quedar contracturat. El que jo aconsello, ostres, 2-3 minutets al dia. Són tres músculs i són tres estiraments, que els pots fer en 2 minuts i mig.
Anem a explicar-los? Anem a fer un resum ràpid de com ho hauríem de fer això? Ja sé que per ràdio és complicat.
És complicat. Jo també aconsello, tinc una fanpage al Facebook,
sí,
que allí poden també descarregar-s'ho, ho podríem veure. Però, bueno, de fet, són tres músculs principals. Són els paravertebrals, elevador de l'escàpula i el trapeci superior. Clar, és que aquí per entendre és possible una mica difícil, no?, d'explicar com es fan aquests estiraments. Per això aconsello que vagin a la fanpage, o fins i tot si algú es vol posar en contacte amb mi, cap problema en facilitar-li, o que es passi per la consulta, li puc deixar un full que els tinguin presos, no? La musculatura paravertebral és just la que tenim diguem, acompanyant totes les vèrtebres, des de la zona occipital fins a la tercera vèrtebra dorsal. L'estirament d'aquest sempre es manté l'esquena recta, creuar els dits darrere del clatell i baixar la barbeta tot el que es pugui. Sempre es aconsells és que ha de ser sempre sense dolor. Quan notes la petita tensió, doncs allà pares i aguantes durant uns 10-15 segons. Aquesta és la musculatura paravertebral. L'elevador de l'escàpula, doncs l'estirament seria com intentar posar el nas sota de l'aixella. I amb la mà d'aquest costat que poses, diguem, que baixes el nas cap a l'aixella, a fer, diguem, estirar cap a baix. Vale, aquest múscul, l'elevador de l'escàpula, sense aquest múscul aniríem amb l'esquena caiguda, tots flonja, no? Per això està tot el dia treballant i és dels que es carrega. I finalment, el trapezi superior, que és el més fotut de tots, el que tenim al costat, que a l'hora d'estirar-ho seria, diguem, si volem estirar el costat esquerre, baixaríem l'ombro esquerre, el deixaríem caure i amb la mà dreta agafaríem el cap i, diguem, l'estiraríem.
L'estiraríem cap al braç dret, diguem-ne, en aquest cas.
Sí, cap al
que estirem, diguem-ne. Cap al que estirem.
És tot el lateral del coll. El que estem estirant, de fet, són els músculs que van al mig de la columna, els músculs més en diagonal i finalment els músculs laterals, que són els tres principals que treballen, que s'afecta quan hi ha una contractura.
Tot i això, que comentem, no és molt difícil d'imaginar-se aquests tres estiraments. Un és agafar-se les mans amb el clatell i a poc anar baixant, l'altre és agafar-se amb una mà al cap i portar cap al nas a buscar l'aixella, suaument, evidentment, i que al moment de la primera sensació de dolor, doncs allà hem de parar i hem d'aguantar, que ens dèiem, aquests segons...
Aquests 10-15 segons. 10-15
segons l'atenció, i després el trapeci seria deixar un dels braços mort, diguem-ne.
Del costat que es vol estirar.
Exacte, i amb l'altra mà anar a buscar el cap i estirar-lo cap al lloc oposat. Per tant, són exercicis que televisivament, en imatge, segur que els heu vist. Això seria a nivell d'estiraments, una sèrie d'estiraments cervicals, però també podríem parlar de les mobilitzacions. Aquí sí que podríem parlar de el que seria moure el cap, correcte?
Moure el cap. De fet, seria provocar una flexió lateral, com portar l'orella cap a l'ombro d'un costat i cap a l'altre costat, i vas fent cap a l'altre, fas 10 vegades, un, dos, diguem, oscillant d'un costat a l'esquerra, a dreta, uns 10 cops. Després, la rotació cervical, que seria com, ja no és baixar l'orella, sinó és simplement girar, com vulguer mirar cap a un costat esquerre i vulguer mirar cap al costat dret, doncs anar fent aquestes oscil·lacions. I després l'extensió i flexió, que seria tirar el cap cap enrere i tirar el cap cap a baix, com si miréssim el mòbil.
Sí, mirar el cel i mirar els peus.
I mirar els peus.
El mòbil no, el mòbil hem de mirar en recte.
Mirar recte. Doncs, de fet, serien aquestes mobilitzacions. Però més que mobilitzacions, l'important és tirar més mobilitzacions. També si les feus és quan es nota més el resultat, perquè el bo d'això és que s'ha de ser constant. No et creguis que perquè un dia facis estiraments diràs, ostres, que bé que estic. No, ni al segon, ni potser ni al tercer, ni al quart. Cap al cinquè, sisè dia, està clar que notaràs una, ostres, com una lleugeresa, el coll t'anirà més, no sé, el tindràs com més fi, segurament ja no et passarà allò de girar de coll i rebre una punxada, girar de cop i rebre una punxada, per què? Perquè tindràs tota la plastilina serà més elàstica.
No. I hem de mantenir-la així, no? Més elàstica.
I és mantenir-la. De fet, no és fer-ho dos, tres dies, quatre, i dir, ah, ja estic bé i paro. No, és que hauria de ser, el que et dic, una cosa... Hauríem d'agafar l'acostum de fer-ho diari.
Sí, això és com els hàbits, no? Si als més menuts els inculquem els hàbits de rentar-se les dents, si nosaltres ens inculquem els hàbits de fer una mica d'activitat esportiva al dia per a mantenir la salut, de menjar bé... Una cosa com aquesta és per les persones que doncs treballen en unes posicions doncs asseguts davant d'un ordinador o en una oficina, doncs moltes hores en el que el coll pateix. També tots aquells que utilitzeu molt el telèfon mòbil, que esteu tot el dia amb el telèfon a la mà, també aprofitar aquestes tècniques per evitar que el vostre coll doncs es contracturi d'aquestes maneres i evitar tots aquests problemes que després sempre, després hem de patir mal, hem de patir el dolor i val més a vegades previndre, sempre ho diem, previndre que curar és la millor opció.
És la millor opció, efectivament, sí, sí. I sobretot, molt important, quan facis estiraments, gaudeix, has de sentir com s'estira el múscul, fins i tot hi ha vegades a molts que fan esport i fan estiraments igual doncs, de cames, de quàdriceps, els hi dic... Has d'escoltar el múscul, has de parlar, l'has de mimar, com dir-li, escolta'm, veus, t'estic estirant, que et trobaràs molt bé, ja veuràs. L'important també és que el cap ajudi, no només que tu físicament fes, sinó que mentalment, de veritat, que notaràs la recompensa molt més gran.
Doncs recordeu, aquests consells que hem estat donant avui sempre amb tu, amb Jordi Torres, referents doncs, a les nostres posicions per evitar mal de coll. Que sereu molts, que heu dit al començament, qui ens escoltareu i direu, sí, jo sóc un d'estos. Seguiu aquests consells que hem explicat avui i segur que en pocs dies, la setmana vinent, ja us sentireu una miqueta millor i ja d'aquí 15 dies ja direu, què bé em sento. Feu-ho i segur que
segur.
Sí. Jordi, ens tornem a veure ben aviat, seguim parlant de coses, has apuntat un tema, estiraments, lesions...
I contusions,
prevenció... Ara que començarem molta gent a preparar-se físicament de cara doncs, a l'hivern, que tornarà a l'estiu són uns mesos complicats, però de cara a l'hivern molta gent torna a fer activitat esportiva. Important tornar que la nostra musculatura s'adapti i, evidentment, doncs, seguir una sèrie de consells que repassarem pròximament al nostre programa. Jordi Torres, quiromassatgista, moltíssimes gràcies.
I a vosaltres. Fins aviat.
We'll be right back.
Aquests han estat els nostres consells d'estiu d'avui dimarts. Hem recuperat aquest espai amb Jordi Torres, on parlarem, com ja ho he escoltat, de tot el relacionat amb el tema cervical. Esperem que hagueu pres nota ja de tots els consells que ens ha recomanat. Vinga, anem cap al repàs de punts locals. Ho vam dir ahir dilluns, ho hem dit avui dimarts i ho repetim ara al final del programa. Aquests autobusos per anar... Aquest autobús, millor dit, per anar a Tarragona a la manifestació de l'11 de setembre des de la Cala per la Independència, els podeu adquirir a Casa Ramonet al preu de 10 euros anada i tornada, a punt per la República Catalana. Temes esportius. Es comunica a tots els que vulguin jugar a l'equip de veterans de la Cala per la pròxima temporada, que es poden posar en contacte per telèfon, en trucada o en WhatsApp amb Juanma al 605-29-2089, 605-29-2089. També s'informa a tots els interessats en passar a la ITV de ciclomotors i de maquinària agrícola al nostre municipi, que els pròxims dos dies 1 i 2 de setembre se'n realitzarà. Per demanar hora, cal passar per les oficines municipals de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda, presentar la documentació del vehicle i un número de telèfon. I recordar que avui tornen de les vacances los xics Caleros i que comencen els assajos per preparar la pròxima actuació, que serà el 28 d'agost a l'Aquòpolis de la Pineda. Aquest vespre, per tant, a fer pinya i a participar en els castells amb los xics Caleros. I abans d'acabar, com sempre, fem un breu repàs a les coses que tenim previstes per l'agenda de l'estiu. Hem d'anar fins dijous per trobar la primera de les activitats. Serà a les 10 de la nit l'actuació del duo Cuba Son, ritmes cubans i ball en directe a càrrec dels restaurants Pica Pica i Plaça Nova amb la col·laboració de l'Ajuntament. Divendres tindrem una cita a les 10 i mitja de la nit a la mateixa Plaça Nova amb la demostració de gimnàstica rítmica. I recordar que a la mateixa Plaça Nova està oberta i es pot visitar l'exposició col·lectiva de pintors, el número 19. Està oberta tots els dies, des de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda i de 5 a 9 de la nit. Per tant, propostes per a gaudir del nostre municipi en els pròxims dies. Nosaltres posem ja punt final al nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts. Demà hi tornarem, tindrem cita futbolística al Sempre amb tu, parlant amb els entrenadors del primer equip, Marc Vilabrú i Xavi Borràs. També ens fixarem al Fem parlar amb les coses que es poden fer i que no es poden fer quan tens 18 anys. I com sempre també repassarem l'actualitat del nostre municipi a les notícies de la Cala Ràdio. Tot això serà demà a partir de les 12 en directe a aquesta casa, a la Cala Ràdio. Mentrestant, que tingueu un molt bon dimarts, que gaudiu d'aquest temps, d'aquestes altes temperatures. Nosaltres ens veiem demà aquí al 107.3, a mellamar.cat/lacalartv. Feliç dia, adeu-siau.